els podcasts de Ràdio Estel.
Ho diu la ciència.
Pol Cervera, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
El senyor Pol Cervera és cofundador d'Exeus. Expliqui'ns què és Exeus.
Exeus és un canvi de paradigma per tal com coneixem tot el que seria el món de la salut, no? O sigui, fins ara la medicina ha sigut reactiva. Al final és, o sigui, tu tens un problema i et donem una pastilla o un medicament per solucionar aquest problema. Exeus el que fa és girar-li la truita en aquest ecosistema i dir, en comptes d'esperar que arribi el problema, anem a prevenir-lo perquè no passi, no? I aleshores, a través de més de 20 anys d'investigació en genètica, en salut, en malalties complexes, doncs, arrel de la combinació de talent entre l'Hospital Sant Pau i la UPC, seguit també de l'empresa Summit i d'altres institucions, doncs es va generar un projecte el qual analitzava no només els gens que tenim, sinó com s'expressen o com s'activen en cada circumstància de la nostra vida. Perquè no és el mateix si seguim una bona dieta, si fem esport, si tenim una vida sedentària o si anem al McDonald's cada 2x3. No? Els nostres gens s'activen o s'expressen d'una forma completament diferent en cada una d'aquestes casuístiques. I això és Exeus.
Dit d'una altra manera,
Sí, perdona.
No, acabi, perdoni.
No, fàcilment. Exeus és entendre en cada moment com estem, no? Si estem sans i per què estem sans, perquè depèn exclusivament del que fem en el nostre dia a dia.
Recordo, hem tingut diverses converses, no?, parlant sobre genètica aquí al programa, i una d'aquelles coses que crida l'atenció és que quan nosaltres naixem tenim una mena de DNI genètic, no?, que ens porta a tenir unes potencialitats o unes altres. M'imagino que parlem d'això, no?, de que en realitat és fàcil saber què és el que ens pot arribar a passar i, per tant, és fàcil, entengui'm, la manera d'explicar-ho. Per tant, redissenyar d'alguna manera el nostre comportament des de molts punts de vista per tal que no ens passi.
Totalment. Al final tu ho has dit, és un tema de probabilitats, de disposició genètica, predisposició genètica, però estem parlant de que pot ser que passi o pot ser que no, no? Tenir uns gens determinats no significa que tinguem una malaltia determinada, no? Perquè aquests gens poden estar actius, és a dir, es poden expressar, o poden estar inactius i per la qual cosa no s'expressen. Nosaltres el que fem és delimitar entre el gen està expressat o no està expressat per tal de donar-li la informació a la persona que en farà ús d'aquest coneixement. I això és un canvi brutal en tot el món de la genètica, en tot el món de la salut, perquè podem saber per primera vegada en tot moment, en tot el nostre organisme, el que està passant.
Clar, i parlaríem de qualsevol tipus de malaltia, qualsevol tipus de problemàtica, o estaria enfocat a determinat tipus de patologies?
La veritat és que el seu món tan nou, no?, t'omple un món molt ampli tant de patologies com de problemes de salut, com de problemes inclús mentals. O sigui, estaríem parlant de moltíssimes coses, però a nivell clínic hi ha molt poca validació, hi ha molt camp per recórrer, no? I això sobretot és l'objectiu d'Exeus. Primerament, democratitzar aquesta tecnologia, no?, per fer-la accessible a tothom, siguis d'on siguis, vinguis d'on vinguis, i per altra banda, doncs, fer que això arribi en el sistema públic sanitari, perquè no únicament, o sigui, ara estem parlant també a nivell de costos, doncs té uns costos bastant elevats, és com la primera seqüenciació del primer genoma, no?, que tenia uns costos completament fora del nostre abast. Però a poc, a mesura que es va desenvolupant tota la tecnologia, els costos disminueixen exponencialment. Doncs amb el món de l'ADN ja ha passat, amb el món de l'ARN, no?, que és aquesta expressió dels gens, encara no ha passat, i nosaltres som el principal precursor perquè passi.
Sí, però ens trobaríem, doncs, en la pasta pràcticament número 1, no?
Això, esperem.
Què vol dir?
Sí, al final, o sigui, l'objectiu és que això pugui arribar, no?, al mercat de masses, o sigui, més que al mercat, perquè no m'agrada parlar de mercat, que pugui arribar a les persones en general. O sigui, quan parlem d'ARN, que ara mateix està molt de moda, sobretot pel tema de vacunes, estem parlant d'un canvi de paradigma, sobretot, perquè l'ARN ha obert la porta a moltíssimes solucions a nivell de salut, a nivell de medicina, i sobretot a nivell de medicina preventiva, no? I és per això que nosaltres ara mateix som de les poques empreses en el món que estem conceptualitzant tota aquesta informació i portant-la en el públic general. I, per altra banda, som de les poques empreses en el món en què fem un screening total de tot el que està passant en tots els gens del nostre cos, no només en uns determinats. Al final, analitzem la sang, perquè la sang és el teixit de teixits, no? És a dir, és com un riu, no? El riu arrastra moltíssimes coses de la muntanya i a través del riu doncs, tu pots saber l'estat de la muntanya. Nosaltres amb la sang fem exactament el mateix, no? A través de la sang analitzem tot el que passa en el cos per donar solució o donar informació qualitativa i quantitativa contrastable perquè la persona en pugui fer ús.
Estava pensant, senyor Cervera, el que deia vostè fa un moment, que efectivament segurament calen molts diners, no?, per desenvolupar tot aquest projecte, però són, entenc, diners molt ben invertits, en tant en quant el que estan fent és prevenir tota una sèrie de malalties, és fer una despesa inicial per estalviar a continuació, no?
Totalment. Jo penso que és important remarcar que els diners estan ben invertits si la missió i la visió dels fundadors ho contrasten, no? Perquè, és a dir, aquesta tecnologia nosaltres la utilitzem per fer-ne bon ús i l'objectiu és que tothom que utilitzi aquest tipus de tecnologies en faci bon ús, no? Però sempre s'ha parlat les grans problemàtiques a nivell de privacitat de tenir els genomes, de la transferència d'aquestes dades a tercers, no? Nosaltres ens allunyem de tot el que seria aquesta problemàtica, de tot el que seria aquest debat, perquè al final l'objectiu és fer recerca, no? I fer recerca significa tenir ciència contrastada que avali els nostres resultats.
Estava llegint les històries que ens han arribat per aquest Exeus, no? De com, per exemple, des d'un punt de vista físic, de salut, de persona que es vol cuidar, pot tenir una repercussió importantíssima i bastant fàcil, en definitiva, no?
Totalment, totalment. O sigui, al final, lo important o el que nosaltres estem treballant molt és que l'informe que nosaltres oferim als clients sigui autointerpretable, és a dir, que la persona pugui activar la informació per si sola. Tenim diversos informes, sí que és veritat, alguns que van més enfocats a un facultatiu o a un prescriptor mèdic, i en altres que van directament enfocats al client final, no? O a la persona doncs, que agafarà l'informe, llegirà tota la informació i podrà fer canvis de la seva dieta, la seva alimentació, en el seu exercici físic. I això ha sigut un repte important, no? Perquè de 22.000, 23.000 gens que tenim en el nostre cos, poder-ho sintetitzar de forma fàcil per l'usuari final ha costat, però finalment es pot dir que ho hem aconseguit.
El que està clar, senyor Cervera, és que la idea és magnífica, que vostès estan aconseguint uns partners, entenc, molt interessants, no? Si efectivament veiem que està implicada la UPC, l'Institut d'Investigació de Sant Pau, que està promogut pel Mobile World Capital, d'alguna manera, ara segurament el que toca són els grans inversors, no? Els que facin que aquesta pugui ser una tecnologia que arribi a tothom, no?
Totalment, o sigui, tota bona tecnologia o tot bon projecte va acompanyat d'un capital que ho avala i que l'impulsa, no? Perquè al final, o sigui, nosaltres parlem en termes d'escalabilitat, o sigui, ara mateix estem operant, vam començar operant a Barcelona, després vam obrir també a Madrid i ara ja estem operant per tot Espanya, però l'objectiu és poder arribar a nivell europeu, a Estats Units i altres continents perquè arribi a tothom, no? I això, evidentment, doncs, ha d'anar acompanyat d'una estratègia de financiació, tant pública com privada, que ens permeti doncs, escalar tota aquesta tecnologia a altres llocs i altres continents.
I quin tipus de receptivitat tenen quan truquen la porta dels grans organismes internacionals? Estic pensant en l'OMS, per exemple.
Encara no tenim, potser, tanta informació al respecte perquè tampoc no hem picat tan amunt. És a dir, ara mateix estem picant a socis, a inversors, a partners que tenim a l'abast, no? com tot petit projecte que comença, i a poc estem fent que aquest projecte vagi agafant unes dimensions considerables, no? O sigui, jo penso que a 2-3 anys vista ja podrem estar parlant amb institucions, inclús amb institucions governamentals, no?, que ens ajudin a fer créixer això, perquè això ja no estem parlant de futur, estem parlant de present.
A dia d'avui, més enllà del que en el futur pot arribar a ser això, de la potencialitat, efectivament, d'aquest Exeus, no? A dia d'avui jo puc comprar un Exeus, puc fer un test d'aquestes característiques i puc condicionar doncs, la meva vida de cara a fer una millora, no ho sé, del meu estat físic?
Totalment, o sigui, l'objectiu al final és viure més i millor, és a dir, que el temps que visquis, el visquis amb la millor qualitat de vida possible. Aleshores, és tan fàcil com entrar a la nostra web, exeus.com, allà tenim tot un catàleg de test, que bàsicament els que estan ara oberts al públic serien el NutriDiet, enfocat molt a alimentació saludable, i el Blue Boost, enfocat a rendiment esportiu. Aleshores, a través de la web es pot comprar, i una vegada realitzes la compra, i agendem en el punt d'extracció. Una vegada feta l'extracció, nosaltres ja ens encarreguem de tota la resta del procés i t'enviem els resultats per tal de que els puguis activar. I ara mateix la nova versió que hem tret dels nostres productes és que venen acompanyats d'un pla de seguiment, amb una dieta personalitzada, amb un seguiment dels nostres nutricionistes, per tal de que els resultats siguin el més acotats possibles en base a la teva genètica i que puguis veure les millores a nivell quantitatiu també.
M'imagino que hi ha molta expectació en el món de, el, del que és la cura personal, no? En el tema de l'esport, el tema de la nutrició, són grans, grans cavalls de batalla per actuar, no?
I cada vegada més. Vull dir, al final, jo penso que la pandèmia, si una de les coses que ha tingut bones ha sigut que ens ha fet prendre consciència de qui som, de com estem, i això ens fa cuidar-nos més, no? I és algo importantíssim, no? Perquè persones que, doncs, que a dia d'avui no es cuiden, al cap d'uns anys tot això passa factura. I lo important és el que dèiem, és que ja no és curar, és prevenir, per tal de que arribis a una vellesa amb el millor estat possible.
És difícil fer un canvi que ens permeti viure millor?
Jo penso que és un tema d'actitud. O sigui, no és que sigui difícil o fàcil, és si t'ho planteges... Al final, no és una cursa de 100 metres, és una marató. Vull dir, no serveix de res en una setmana menjar molta amanida perquè arribi el cap de setmana i et facis les grans comilones, no? O arribi els Nadals i arribin els torrons i arribi tot, sinó que tot amb moderació... Penso que és bo i al final és l'objectiu d'Exceus, no? Que es facin les coses amb consciència i a llarg termini, perquè una dieta miracle d'una setmana no és sostenible al llarg del temps.
Ja, o sigui, del que es tracta és d'un canvi d'hàbits, en definitiva, no?
Efectivament, un canvi d'hàbits.
I els canvis d'hàbits, imagino que ens porten això, a dibuixar una medicina. Jo recordo una vegada que parlàvem d'una pel·li del Schwarzenegger de fa molts anys, no sé, senyor Cervera, si vostè se'n recorda, d'algú que rebia trucades al dematí, el trucaven directament per dir-li a tal hora tindrà vostè un infart, perquè efectivament havíem arribat a aquell punt on la medicina, més que preventiva, és que ens tenien completament controlats. És evident que estem parlant de ciència-ficció, eh? Però això d'alguna manera sí que ens marca que estem assistint a un procés d'innovació mèdica que comporta una autèntica revolució en molts sentits. No?
En molts sentits, totalment, i l'objectiu és que aquesta revolució es vagi normalitzant, no? O sigui, ara sembla algo molt futurístic, però és que no hauríem de parlar de futurístics, estem parlant d'una cosa que és l'ABC, o hauria de ser l'ABC del nostre dia a dia, el cuidar-nos, el sentir-nos bé amb nosaltres mateixos. Vull dir, al final, la tecnologia no deixa de ser un catalitzador del canvi, però el canvi l'hem de fer nosaltres i requereix, doncs, al principi suposo que d'esforç, però una vegada ja hem realitzat aquest primer esforç, després es va normalitzant i forma part del nostre dia a dia i és ben fàcil.
No li preguntaré si és molt car, això.
A la web estan tots els preus, però realment, car o no és relatiu. Vull dir, al cap i a la fi, nosaltres ara tenim el NutriDiet per 299 euros, el Bluebus per 399 euros, però al cap i a la fi també us diré que l'objectiu és poder treure tests més assequibles perquè tothom se'n pugui beneficiar. El que passa és que és el que comentàvem, o sigui, per arribar en aquest punt necessitem molt de treball de camp, necessitem molta validació científica i sobretot necessitem el que seria el concepte d'economies d'escala, no? Poder arribar a més gent per fer més accessibles aquests tests a tothom.
O sigui, es poden dissenyar tants tests com calgui, no? En funció de, efectivament, què és el que vulguem aconseguir. M'imagino que es treballa amb uns grups, disculpin la meva absoluta ignorància, però amb uns grups d'informació determinats, no?
Efectivament, o sigui, nosaltres l'avantatge que tenim també sobre respecte a la gran majoria de tests és que ho analitzem absolutament tot, és a dir, tots els gens que detectem, tots els gens que analitzem. A partir d'aquí pots fer més incidència a determinats grups de gens. Per posar-te un exemple, nosaltres podem centrar-nos o focalitzar-nos completament en gens relacionats amb el sistema digestiu, amb el metabolisme, per exemple, o podríem anar a gens més relacionats amb l'envelliment, per exemple, o amb el sistema neurològic, immunològic. És a dir, el tema és a on posem nosaltres el focus, no? Ara mateix donem una informació genèrica una mica de tot, però podem incidir en cada un d'aquests gens, en cada una de les rutes metabòliques que analitzem, per tal d'oferir informació perquè el client surti satisfet amb el problema concret que té.
Estava pensant en l'esport professional. Aquí hi ha un tema magnífic, no? Perquè estem parlant sempre de mètodes absolutament naturals. És una manera d'optimitzar el rendiment de l'esportista sense caure en cap tipus de substància prohibida, per entendre'ns, no?
Correcte, totalment. O sigui, al final també és un dels objectius, que siguis esportista d'elit o amateur, que tinguis al teu abast, doncs, un guideline o un mapa per on moure't, no? De dir, si jo faig determinades coses, tinc determinades conseqüències. Per tant, haig de canviar A, B, C, D, etc. I al final això és molt important, doncs, de cara als esportistes, per tot el tema de prevenció de lesions, per tot el tema de rendiment esportiu per maximitzar-lo, perquè al final jo sóc esportista, de fet, i jo conec a molts esportistes que l'esportista és un motivat de sèrie en si, no? I que acaba de fer una marató i ja està preparant-se per la següent ultramarató o el següent ultratrail. Hi ha uns temps de descans, hi ha unes dietes, hi ha un seguit de coses que s'han de fer amb consciència i amb consideració. I Exceus el que et permet és fer-ho precisament així, amb consciència.
M'imagino que vostè, com a esportista que ens explica què és, haurà fet la prova, no?
Més d'una. Al principi els resultats no em van acabar de convèncer, perquè vaig pensar, aquestes coses no les havia detectat. Però a poc a poc doncs, vas familiaritzant-te i vas veient que realment la incidència que tenen aquests resultats són brutals, perquè pots millorar molts paràmetres de la teva vida i no és difícil de realitzar-ho. És a dir, és ben fàcil de fer aquests canvis i notar millores.
Expliqui'ns quins tipus de canvi. Perdoni, però crec que és la millor manera d'entendre-ho. Quins tipus de canvis va fer vostè?
Sobretot amb el metabolisme. És a dir, jo seguia una dieta baixa en carbohidrats, per exemple, i feia molt d'esport. No? I a mi, per exemple, em van sortir paràmetres del sistema digestiu i del metabolisme dels carbohidrats alterats. Clar, jo no en tenia per què venien això, però precisament, gràcies també al suport de la nutricionista, em van fer una mica de ruta per canviar aquests hàbits, no? Perquè jo havia de menjar, jo per exemple no menjava mai carbohidrats una vegada acabat l'entrenament, i això el que feia és que les meves proteïnes, sí que menjava molta proteïna, però la proteïna no s'absorbia de la mateixa manera. I per altra banda, la proteïna sempre la consumia animal, i vaig haver de fer un canvi també cap a proteïna vegetal. Vull dir, són un seguit de millores que fan que el teu cos funcioni molt millor, i que sobretot ho notis.
Quina història, com no som conscients efectivament de les limitacions que nosaltres ens imposem, segurament per ignorància, no? I que amb un canvi d'hàbits podem arribar a canviar radicalment, no? Vull dir, és així, la pròpia pràctica de l'esport, no? A un li fa reinventar els seus límits de manera habitual, i m'imagino que una vegada un travessa aquesta porta, la resta passa a ser molt més fàcil, no?
Totalment. Ara també et diré una cosa, que és que de tant en quan, un cop al mes, la barbacoa no me la treu ningú.
Però la barbacoa són proteïnes, no?
Són proteïnes, però també és el que deia, amb moderació. I hi ha barbacoa, hi ha vi, és a dir, és el que comentava abans, no? És a dir, no t'has de restringir amb determinades coses, és simplement controlar-les i moderar-les, que és jo crec que és el més important.
En què es basa la seva dieta, senyor Cervera? Ara m'ho ha posat magnífic, ara ja tinc curiositat personal. Vostè, en què basa la seva dieta?
La meva dieta ara mateix està basada en menjar de forma equilibrada, és a dir, una mica de tot. He augmentat moltíssim tot el que seria la ingesta de fruita i de verdura molt variada, i això doncs, al final el que fa és sentir-te també més actiu durant el dia. He reduït també els cafès que em prenc, no? Perquè al final doncs, tots sabem que una startup és una muntanya russa emocional, molts mal de caps.
Es treballa una mica,
I al final doncs, hi ha altres vies, no? per no prendre cafè, per estar energètic. També he canviat els meus hàbits d'esport, no? com el realitzo. Com el monitoritzo també, els meus temps de descans, vull dir, i és un aprenentatge constant, mai. No és allò que dius, faig els canvis i ja he acabat, sinó que no acabes mai. Però a la mateixa vegada tampoc no te'n canses mai.
És interessantíssim, no? Jo tenia un entrenador que em deia sempre, fins al dia que no entenguis que el descans forma part de l'entrenament, no anirem bé, no? És interessant, el món de l'esport és molt, molt interessant. I és molt interessant veure com d'alguna manera, amb petits canvis, podem aconseguir ser millors, estar millor. Trobar-nos millor. Ja no es tracta simplement d'una qüestió d'aparença física, sinó una qüestió de salut, no? De sortir per la porta fort, de sentir-nos forts, de sentir-nos bé. En definitiva, que és això el que moltes vegades comporta l'esport, no? I quan, per exemple, vam assistir al coneixement de l'existència d'aquest Exceus, vam dir, ostres, és una molt bona manera de contribuir doncs, a poder millorar una mica de manera molt natural, no? Coneixent, bé, contribuint amb nosaltres mateixos amb la informació que donem nosaltres mateixos, que és això el que té el nostre ADN. Pol Cervera, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres. Molt amable.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Un plaer.
Ho diu la ciència.
Un podcast de Ràdio Estat.